Bueno, jo podria dir, perquè hem de sintetitzar i hem de ser breus, que el senyor Dalmau crec que ha representat una figura senyera de la radiodifusió catalana i espanyola. El senyor Dalmau ha estat l'únic actor, a ben segur, que era capaç d'improvisar estones i estones, hores i hores davant del micròfon. Li bastava, era suficient, que la persona que l'acompanyava, jo, un altre locutor, qui fos, un actor que venia de visita, un cantant que no entrava perquè el piano no estava preparat, el nen que feia una ganyota, la persona que li feia una senyal de que volia parlar, qualsevol d'aquestes coses que succeïen i succeeixen amb un programa improvisat com era aquell, necessitava una rèplica immediata. Necessitava l'agilitat mental per poder repentitzar, per poder improvisar i per poder contestar tot allò que ell feia amb tanta facilitat, amb tanta naturalitat. Qualsevol que era el tema del que es parlés, ell o en sabia o ho feia veure, i ho dissimulava, si no ho coneixia, amb una rara habilitat. Jo crec que ha estat l'home més hàbil davant d'un micròfon. Certament que en ocasions, i que Déu me perdoni, i que ell me perdoni, també s'havia de frenar.
Emili Fàbregas i Berenguer va dedicar gran part de la seva vida a la professió d'actor i va figurar a l'elenc de les companyies més prestigioses. Fou també un dels pioners del doblatge de pel·lícules a Espanya i al cap d'una llarga etapa als escenaris va incorporar-se al Teatre Invisible de Ràdio Nacional d'Espanya de Barcelona, amb el qual va actuar sempre amb gran èxit. Paral·lelament, a l'inici de la campanya benèfica, va popularitzar el personatge del comerciant de vetes i fils, i el senyor Dalmau feia sempre una mena de gala dels seus coneixements al món de la botigueta, com si fos un senyor Esteve. Era un senyor Esteve, el senyor Dalmau?
No havia estat mai. Ni en sabia, però davant del micròfon ho dissimulava de meravella. Recordo que el primer dia varen dir, miri, senyor Dalmau, vostè hauria de representar l'home de les vetes i fils. Vostè coneix en Santiago Rossinyol i la seva obra. Vostè coneix totes les facècies d'aquesta Barcelona que hauria de representar d'alguna manera. Si veu un cort, no ho sé, ho provarem, dèiem. I vàrem escriure un guió, 3 hores d'escriure-ho, i llavors durava 15 minuts i quedava artificiós. I vam dir, demà no ho farem pas així, demà com ho farem? Improvisarem. A què diu ara? Què diu ara? Escolti, jo no ho he fet mai, no contestava ell. No s'hi amoïni. Ens reunirem i com que la cosa té de ser espontània, natural, fresca, ja veurà com ens en sortirem, si diu, clar, ell ens ajudarà. Bueno, vostè ho diu, vostè hi entén més, me deia. I així va ser. I realment la cosa va començar d'aquesta manera. Ell volia ser això, el representant d'aquest home que n'hi ha tants a Barcelona, que durant totes les hores del dia treballen, fan tot el que poden pel fruit econòmic de la seva vida professional, però que sempre tenen una coseta dintre per ajudar els altres. Si no, d'un surten tants voluntaris de la Creu Roja. Si no, d'un surten tants voluntaris del Sant Joan de Déu. Per cert, que el Dalmau era germà de Sant Joan de Déu. Havia rebut la carta de naturalesa de germà de Sant Joan de Déu, la carta d'identitat. I doncs, els voluntaris que hi ha en tants hospitals, i tanta gent bona, que fan coses pel benefici del proïsme. En Dalmau ho feia amb tota naturalitat i ell també a les 7 del vespre figurava que tancava la botiga i per cert, mira, la gent s'ho creia tant això de la botiga que venien enfadats a preguntar-nos, bueno, però digui'ns una vegada on té la botiga el senyor Dalmau. I mira, només et diré que hi havia una personalitat, quin nom i quin càrrec callo perquè em fa vergonya explicar-lo, que en una recepció oficial al saludar-lo em diu, vingui cap aquí, senyor Vinyes. M'ho deia en castellà perquè ell no era d'aquí, però residia llavors aquí, Romania, aquí. I em diu, oiga, senyor Vinyes, dígame ahora que estamos aquí apartados, por favor, ¿dónde tiene la tienda el señor Dalmau? Porque mi madre, tenia una mare gran, ell també era grandot, però no tan naturalment com la seva mare, diu, tinc la mare gran que cada vespre escolta amb fruïció la campanya benèfica. I em diu, quiero ir a conocer personalmente al señor Dalmau. Por favor, dígame dónde tiene. Però escolti, si no en té... I no en tenia, ni mai havia somiat tenir-ho.
Vostè, senyor Vinyes, amb el decurs de les seves paraules, ha parlat d'aquesta gent, aquests barcelonins, aquests catalans, que estan d'una forma voluntària col·laborant amb obres benèfiques. I el pioner de tots ells, jo crec que ve representat amb la figura de Emili Fàbregas i Berenguer, senyor Dalmau. Però en un dia com avui, a més de que el nostre condol va adreçat a una figura que l'hem perduda per sempre, també seria bo fer un petit balanç del que va suposar aquella campanya benèfica de Ràdio Nacional d'Espanya, de Barcelona.
Bueno, jo crec que els balanços, nosaltres que no hem estat mai home de números, els balanços són menys importants en l'aspecte econòmic que en l'aspecte humà. Jo crec que la ràdio necessitava demostrar, primer, el seu valor, i la campanya benèfica va poder demostrar claríssimament que la gent escolta la ràdio, que la gent estima la ràdio, que la gent aima la ràdio, que la gent admira profundament aquest mitjà de comunicació, que és el més calent de tots, que és el més sincer de tots, que és el més directe de tots, que és el més ràpid de tots. Jo crec que vàrem fer un bon servei a la ràdio. Vàrem demostrar que, efectivament, una vegada més, la ràdio era capaç d'omplir abastament els estadis de Montjuïc i els camps de futbol de les Corts, que la ràdio era capaç d'omplir d'un dia per l'altre la plaça de Braus, que podíem anar a un lloc com era el de Menorca i que 5.000 nanos, tota la població infantil, acompanyats alguns dels pares de Menorca, per exemple, ens esperaven a un aeroport. Això no ho ha fet ningú més. No, no nosaltres, no, no del Mal ni Vinyes ni Campanya Benèfica, entenguis. Això ho feia la nostra emissora, ho feia Ràdio Nacional d'Espanya, que era una ràdio que va ser admirada per tothom, entre altres coses, per les seves retransmissions esportives, pels seus programes com Fantasia, com l'altre, però també una mica, naturalment, per la campanya benèfica. I llavors crec que aquest va ser un gran servei que la campanya va fer al mitjà ràdio. Penso que un altre en va fer a la població. La va fer sentir una mica més bona, una mica més generosa. Ens hem d'estimar més. Hem de tenir punts de vista diferents en tantes coses a la nostra vida. Però hem de saber anar amb el pit en l'aire i amb la cara neta, amb una mirada transparent. La ràdio volia comunicar aquesta manera de ser, aquesta manera de viure. I crec que la campanya benèfica, i concretament el senyor Dalmau, ho va fer-ho abastament. Era un home que es feia admirar per tothom i que feia que la gent s'estimés l'un a l'altre. I la gent venia, omplia, entregava, donava, cantava, i ningú preguntava tu què penses ni tu com deixes de pensar. Tothom pensava que ens havíem d'estimar, i ens estimava.
Senyor Vinyes, gràcies per haver-nos recordat aquella magnífica època de la ràdio. Aquells que la nostra infantesa i els primers anys de l'adolescència van estar centrats en els anys 50, per tots aquells que varen viure com a protagonistes infantils la campanya benèfica de Ràdio Nacional d'Espanya de Barcelona, se'ns ha mort avui una part també de la nostra vida, d'aquells anys durats que són els anys de la infantesa i els anys en què, gràcies a la campanya benèfica de Ràdio Nacional d'Espanya de Barcelona, varen poder col·laborar amb aquesta obra fraternal. Gràcies.